Mira, avui és el Dia Mundial del Radioaficionat. Se celebra el 18 d'abril amb l'objectiu de reivindicar el treball que fan els radioaficionats, que dia a dia doncs, fan un servei a la societat i que consisteix en la transmissió de missatges per mantenir informat de diferents aconteixements que passen arreu del món i sobretot en situacions d'emergència. Una cosa que, escolta, a dia d'avui i a la nostra societat en la que estem hiperconnectats, massa i tot, et diria, sembla que no té raó de ser, però clar, hem de pensar més enllà. Això és un dia mundial, afecta a tot el món i hi ha molts llocs del món que gràcies entenen dels radioaficionats que mantenen els seus equips i les seves instal·lacions per poder enviar missatges d'una a llarga distància i poder doncs, estar previnguts en cas d'emergència. Una emergència que no es va viure ahir, més que res perquè, ja et dic, estem hiperconnectats, però ahir va haver un terratrèmol de magnitud 4,3 a l'escala de Richter. L'epicentre va estar al departament francès dels Alts Pirineus i va ser percebut per nombrosos veïns de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Va ser a les 15:28 minuts d'ahir i si en aquell moment vas notar doncs, que tremolava el terra, va ser aquest terratrèmol que, afortunadament, no ha portat cap mena de dany ni personal ni material. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? 18 d'abril, com et deia, dimarts. Estem a l'abril, estem a la setmana de Sant Jordi i hores d'ara ja amb 17 graus i mig a la ciutat de Lleida. Avui ens hem quedat a una mínima de 9 graus positius a la ciutat de Lleida. En una setmana en la que, bueno, una setmana en aquests darrers 4 dies en la que pràcticament ha fet de tot menys ploure, perquè, escolta, la mica de pluja del divendres quasi bé ni la contem, 0,2 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida, la resta del territori ni això. Menys ploure, pràcticament ha fet de tot. Vent, sol, núvol, més fred, més calor. Què passarà el que queda de dia i els propers dies? Doncs això només ho sap l'Armando Álvarez. Ja saps que és el nostre meteoròleg i que els dimarts i els divendres ens porta aquesta previsió a curt i mig termini. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora. Estem molt atents darrerament a la previsió meteorològica. Sempre ha estat així, però darrerament estem molt atents, sobretot pel tema de la pluja, que no m'agrada ser pesat, però que no plou, Armando, que no plou.
De fet, no plou. Estan caient en aquests moments alguns ruixadets molt petits, entre la Segarra, l'Urgell en què hi ha 1,7 a Tàrrega, 1,2 a Cervera. Evidentment, són quantitats molt minces. De fet, fins i tot ha vist un tibló, una mena de mini-tornado, que baixava, molt espectacular, molts núvols, però que estan deixant poca pluja i tota en forma de xàfecs dispersos, la majoria poc importants. Ara n'hi ha un atac important de precipitació que ja se'n va de la Segarra cap a l'Anoia. En aquests moments a l'Anoia sí que està plovent una mica més, però són taques molt petites que no agafen territorialment superfícies importants. I així continuarà aquesta tarda amb revifada de nuvolades d'aquestes tipus cumulonimbos que aniran deixant ruixats i xàfecs. Aquestes ja van tenir molts l'any passat, a l'estiu, i no arreglen ningú problema. Fins i tot alguns molt forts. Recordo un a Torà, que van caure 80 litres, van baixar les torrenteres, però no arreglen res. És el que té el problema. I després del dia d'avui, amb aquests ruixats que cauran més cap a Girona, cap al nord de Barcelona, al Pirineu, Prepirineu, les temperatures reculen una mica avui, és a dir, no pujaran tant, hi haurà més nuvolades. A partir de demà s'enfilen molt, vol dir que hi ha una pujada important sense pluja dimecres i dijous. Dijous podrien tocar temperatures molt altes, les més altes que portem d'any, 25, 27, 28, 29.
Això dijous.
29 és la prevista dijous a Lleida, potser no arribem, però bueno, serà un ambient càlid. I el dia que té més possibilitats de pluges, un altre cop, seria més general, però no, insuficients totalment, seria dissabte. Dissabte, potser matinada de diumenge, hem de recordar que sempre estadísticament el dia de Sant Jordi, prou, en algun indret, pues el dia de Sant Jordi i el dia previ, el dissabte, quan podien tenir precipitacions que vendien de ponent cap a llevant i podien regar una mica a Catalunya. Uh-huh. És la previsió d'avui.
Bueno,
no,
sí.
No serveix de res, perquè fins que demà torni a dir el mateix. Fins que passat demà, tres dies seguits, ens indiquin que dissabte plourà, no ens podem confirmar. Però a dia d'avui, les possibilitats de que plogui dissabte, més o menys, es pot avançar o es pot enredir unes hores, seria important.
Ahir explicava la dada que em vas facilitar, Armando, perquè jo quan us dono dades meteorològiques penseu que tinc línia directa amb l'Armando. De fet, ell té línia directa amb mi i m'ho va enviant tot. La quantitat de quilòmetres que pot recórrer l'aire en un dia de vent, 734 quilòmetres.
Al final és la velocitat mitjana del vent, que va ser molt alta dissabte. És a dir, si un gra de polvo, de pol·len, estigués sudant en l'aire, hagués recorregut 732 quilòmetres. Un dia cal dividir aquesta xifra per 24 hores i et dona la velocitat mitjana. Clar. I com estem acostumats a les ratxes màximes, em semblarà poc 32 quilòmetres de velocitat mitjana. Però és constant, és com si estiguessin viatjant les 24 hores tots els minuts d'aquesta velocitat. Perquè el vent ve a ratxes i les ratxes... Hi ha moments que s'atura un moment o baixa la velocitat i torna a bufar. És a dir, sí que va ser el dissabte un dia dels més ventosos perquè també va bufar de nit, de matinada, durant el dia, que durant el dia és quan s'agafen les ratxes més grans. Però va ser molt constant. Bueno. I també ja venien d'un divendres ventós, que sí que va registrar la ratxa més gran, 83 quilòmetres, i el dissabte no tant, 78, però no ens hem de fixar en una ratxa puntual.
No, correcte.
Perquè la velocitat mitjana va ser molt elevada i pocs dies el vent... Pues, per recorre 700 quilòmetres...
No, degut a aquest moviment explico que a vegades fer les previsions és més difícil del que ens sembla. El que passa és que estem acostumats a que volem saber... És que, clar, les aplicacions de mòbil ens estan donant les previsions meteorològiques cada 30 minuts. I, clar, volem aquesta immediatesa i no pot ser.
Són previsions automatitzades.
Clar, però no pot ser això.
Però hem de saber...
Que ens acostumem.
Preveure la temperatura i el vent són relativament, bueno... acceptables, el més difícil és preveure la pluja.
Sí. No, i ara més que mai.
Sobretot si és en forma de xafes, que pot ser en un lloc sí, en altre no. És impossible que una aplicació, municipi a municipi, te puga dir amb claridad si plourà o no. Només una gran precipitació, una tongada llarga de dies.
No, perquè a més aquestes apareixen i desapareixen en un moment.
Només les grans masses, les pluies que ens resoldrien el problema de l'aigua, aquestes sí que serien previsibles perquè són grans moviments.
Vale, però d'aquestes no se'n veuen de moment, Armando. Doncs escolta, tornem a parlar de divendres.
De cara a dissabte, perquè l'únic que podríem fer dissabte és aguantar el cereal de secar una setmana més de vida.
Déu-n'hi-do.
És a dir, ja el divendres t'explicaré si es veu més, perquè potser a la cara sobre el Pirineu plouré una mica més. Però en aquest moment, 10, 20, 30 litres en forma de ruixats, ajuden una mica, però no resolen el problema.
Doncs Armando, fins divendres, cuida't.
Fins divendres, bona setmana a tothom.
Va, que busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Finalment ja els bombers de la Generalitat han donat per extingit l'incendi que des de dissabte va cremar entre el Baix Inca, l'Aragó i el Segrià. Finalment han estat 453 les hectàrees afectades. La comunitat de municipis del Segrià Sec reclama un cop més que es posin en marxa polítiques actives de gestió forestal per evitar que els incendis devastin el territori després d'aquest incendi que hi va haver aquest cap de setmana. A bones hores, A bones hores, 18 d'abril, clar que mai és tard, o millor tard que mai, però a bones hores, ens hem de posar en marxa polítiques actives de gestió forestal. Pensa que d'aquí que li arriba a l'orella amb un polític, si tenim la sort de que no li surt per l'altra, o sigui, que es quedi a dins i mitjanament ho entengui i posi a treballar alguna maquinària, Sí. Sabeu la pel·lícula del Charles Chaplin, Tiempos Modernos? Aquelles fàbriques amb aquells engranatges un darrere l'altre tan grans? Doncs, mira, jo és que per dins me la imagino així, tot el tema burocràtic. O sigui, un polític, quan comença a moure un engranatge d'aquells... Espera, que comencem a fer un estudi. Comencem a moure engranatges un darrere l'altre. A l'altra punta de la fàbrica no ha passat res encara. No surt cap producte per la tira transportadora. Però comencem a moure engranatges. I necessitem gent, molta gent allí, per engrassar, per moure, un moment que l'hora d'anar a dinar, que torno, anem movent engranatges. Repeteixo, a l'altra punta de la fàbrica segueix sense sortir cap producte. Eh? Vinga, fem l'estudi, anem a fer uns estudis. Anem a fer uns estudis i quan arribem a la conclusió anem a aplicar les polítiques aquestes actives de la gestió forestal i quan hem aixecat la vista de la taula mirem i diem, ah, caram, mira, ja no cal, si s'han cremat els boscos, ja no n'hi ha. Bueno, això ho he portat a l'extrem, evidentment, i espero que no sigui així. Però és que estem a 18 d'abril, igual que amb l'aigua, igual que amb d'altres històries, qui havia de fer els deures no els ha fet, no els ha fet, fa 20 anys, fa 15, fa 10, i ara correm-hi tots, corre, 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 que ui, que hem començat a veure haver incendis ara a l'abril i ara ens adonem que no hi ha el manteniment, no hi ha polítiques actives de gestió forestal, corre, és que de veritat és la política de la improvisació contínua, dia rere dia, tema rere tema, si és que no hi ha cap tema que es pugui salvar, o jo no el veig. Si el veus, explícame'l. Escolta, jo rectifico tranquil·lament. Envia'm un missatge de WhatsApp al 664-526-180. 664-526-180. Però és que hores d'ara no m'adono de cap tema en el que no s'improvisi sobre la marxa. T'ho disfressaran de... No, escolta, que nosaltres ens anem adaptant als temps canviants. Sí, home, sisplau. Això és com estudiar la darrera nit per un examen i dir, no, escolta, no sigui cas, que demà tens un examen d'història. No, jo no estudiaré fins al dia abans, no sigui cas que canviï la història per allí al mig dels dies d'estudiar i resulti que perdi el temps. Ja estudio l'últim dia i així m'adapto. No, sisplau, una mica de previsió. És que amb aquest tema dels incendis, reitero, espero equivocar-me i de veritat ho espero, però la gestió és tan dolenta i les condicions climàtiques són tan adverses que podem tenir un disgust greu. Bueno, veurem com va tot plegat. De moment la granja d'Escarp no descarta reclamar danys i perjudicis a Endesa perquè es veu que aquest incendi de la franja s'ha de demostrar que ha estat l'inici en un transformador elèctric. Si s'acaba demostrant, el consistori es personarà per denunciar i reclamar danys i perjudicis a Endesa. Bueno, veurem com acaba tot plegat. Escolta, que t'explico res de mobilitat. Si t'has de moure per la A2, que sàpigues que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ja ha iniciat la primera fase del projecte de rehabilitació del ferm de la A2 entre els punts quilomètrics 443 i el 460. És el tram situat entre el límit a Mosca, a l'alçada de Soses, i la variant de Lleida a l'alçada del terme municipal del Picat. Aquest projecte té un pressupost de 12,7 milions, escolta, que tornaran a deixar el ferm nou, però fins que acabin, si ets usuari o usuària d'aquesta via, que sàpiguis doncs, que trobaràs retencions i circulació complicada amb més d'una vegada. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Ja saps que la notícia econòmica no té per què ser bona. De fet, la majoria de vegades que parlem de notícia econòmica no ho és. El govern diu, en una resposta parlamentària, que la supressió de l'IVA en aliments bàsics i la rebaixa del 10 al 5% d'aquest mateix tribut en pastes i olis, aprovada a principi d'any, no implica necessàriament una rebaixa de preu. Home, sisplau, així per què caram la vam fer? Aquesta rebaixa de l'IVA, sinó perquè els consumidors, els usuaris, les ciutadanes i els ciutadans notéssim una baixada de preu. Sinó perquè ho vam fer. Clar, si baixes l'impost sobre l'aliment i jo continuo pagant el mateix, aquí hi ha algú que mai millor dit s'ha fet l'arròs.
patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres Xavi Palau, candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals.
Per Sant Jordi, El Periódico i Abacus t'ho posen fàcil. Subscriu-te un any a El Periódico per 40 euros i et regalem una targeta regal per valor de 50 euros per gastar a les botigues Abacus. Entra a subscripcions.elperiódico.cat i subscriu-t'hi. El Periódico. Entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Escolta, què et sembla si tot seguit parlem del temps, però no del temps que farà, sinó del temps que hauria de fer i no fa, de la manca de pluges, del canvi climàtic, de la sostenibilitat, de l'ecologia, del porta a porta? Doncs mira, ho farem, però no amb la persona que et penses, perquè està amb nosaltres el Xavi Palau, que és el candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals de l'Ajuntament de Lleida. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de la cadena COPE.
Saps què passa? Que el tema del canvi climàtic, de que ara ens comencem a adonar d'allò que ens han explicat tantes vegades, escolta, que no plou, que cada vegada plou menys, ara ho comencem a veure massa proper i ara és un d'aquells temes que comencem a parlar i a opinar tothom. Jo sempre dic que el mateix, que estem en aquesta situació perquè qui ha de decidir no ha fet els deures quan tocava, és a dir, fa 20 anys. Però a nivell local, tot i que sembla un tema massa gran i massa global com perquè sembli que s'hi pugui fer coses, creus que s'hi poden fer més coses de les que es fan?
Doncs sí. I coses sensates, reals i de seny, i no campanyes propagandístiques. Fixeu-vos que l'actual govern de la Paeria, i després de 45 anys de govern d'esquerres, aquest grup sempre han abanderat les polítiques medioambientals i de sostenibilitat, i fixeu-vos com estem, no? Per tant, vol dir que diuen abanderar uns projectes que a l'hora de la veritat no es converteixen en pràctica. I posaré un exemple. Aquest cap de setmana passat, el dissabte, tothom sap que aquest cap de setmana passat ha fet molt bé a Lleida, com estava el barri de Pardinyes i altres zones de la ciutat com a conseqüència de la deixadesa, la brutícia i la insídia d'uns pocs incívics al mercat de Pardinyes, que es pot veure com tot l'entorn del barri Snor, inclús fins a l'avinguda Doctor Pearson i l'avinguda Tortosa, a l'altra punta de Pardinyes, es poden veure bosses i papers escampats.
Parles de deixalleria.
Sí, deixalleria.
Plàstic i paper.
Exacte. Per tant, després de 4 anys d'aquest actual govern i 40 dels anteriors, o 20, que és des de quan se celebra el mercat del dissabte al barri Snor, doncs evidentment hi ha hagut una deixadesa i una desídia i, per tant, des d'aquest punt de vista no s'apliquen les ordenances municipals. I la primera característica per tenir una ciutat sostenible és una ciutat neta. I en aquest sentit, doncs, a Pardinyes, al barri de Pardinyes, concretament al mercat, no s'està duent a terme. Si això hi sumem, que al barri de Pardinyes ja arrosseguen, doncs, precisament, la desídia del mal funcionament i de la mala gestió del porta a porta, acaba convertint aquest barri, doncs, que si veiem un niu de rates com a conseqüència de les escombraries que s'acumulen als carrers perquè la gent no té llibertat per decidir ni en quina hora, ni com, ni quan vol tirar les seves escombraries, sinó que no va en funció de les regles que imposa el govern municipal de la Paeria, que et diu quins dies i a quina hora tens que tirar la basura. Aquest sistema del porta a porta, nosaltres sempre hem manifestat el nostre compromís de revertir-lo. És un sistema que funciona i bé a Ciutat Jardí, però cal tenir en compte que la tipologia dels habitatges és totalment diferent. Parlem d'habitatges petits, edificis amb pocs pisos, cases unifamiliars o xalets o adossats. I, per tant, des d'aquest punt de vista és molt més fàcil tenir les escombraries a una zona de l'edifici, però en pisos, en cases, amb 20, 15, 18, 24 veïns, com pot passar al barri de Pardinyes, Balafi o altres zones de Lleida, és del tot impossible aplicar aquest sistema.
El sistema aquest del porta a porta crec que és un sistema que hauria d'estar viu, és a dir, hauria d'anar escoltant els veïns on se va aplicant per anar-se adaptant a la mesura del possible, doncs, a la tipologia diferent de cada barri. Ja? M'expliquen molts veïns de Pardinyes que pràcticament es fa el mateix que el primer dia, que no ha canviat res.
Com aquesta ciutat, que fa molts anys que no canvien les coses. Aquí hi havia una qüestió ideològica del senyor Talamonte, regidor de Pardinyes en aquell moment, que volia imposar el porta a porta perquè tenia aquesta idea de fer-ho sí o sí. Va fer la gran imposició del porta a porta, i clar, a partir d'aquí no s'ha desenvolupat res més. Inicialment hi havia un magatzem on la gent podia anar a fer preguntes, consultes i podia anar a buscar les bosses d'escombraries per poder fer el porta a porta, però ara ja n'hi ha això. Per tant, la limitació és tan gran que aquest sistema acaba sent perjudicial. Si les persones no podem tenir les escombraries a casa perquè ens diuen quin dia i quina hora les tenim que llançar i per tant es tenim que acabar deixant al carrer tot de bosses grogues i al final amb unes hores que no són les correctes perquè si a 8 de la tarda doncs no s'hora normalment de baixar la basura, doncs al final acaba provocant deixadesa, brutícia, insídia, insalubritat i rates, que és el que es queixen molts veïns de Pardinyes, i una mala imatge de la ciutat. El que està passant a Lleida, amb el porta a porta, Pardinyes i Balàfia, no passa a altres ciutats que estan aplicant aquest sistema. I això és perquè és un sistema mal organitzat, mal gestionat, i per tant, en aquest sentit, contraproduent pel que tindria que ser els interiors del barri dels veïns. I a més ens trobem que aquella promesa electoral que van fer que tots aquells que reciclarien perquè controlen les basures, no se'ls apliqui la bonificació de la taxa al rebut, que es van comprometre a aplicar-ho aquest any 2023. Per tant, al final, les mentides del govern de la paeria i de les forces polítiques d'esquerres en relació al porta a porta són ja greus.
Hem començat parlant del canvi climàtic, de la manca de pluja. Clar, això és una cosa que des de la ciutat doncs, és difícil controlar-ho, però no sé si estàs a favor de que a nivell personal, a nivell de ciutat, fem les coses ben fetes, sense mirar massa què fan els demés, però que si van mal dades ens tractin a tots per igual. És a dir, si s'han d'aplicar restriccions, que s'apliquin a tot arreu, no només a Lleida, per exemple.
Aquí ens trobarem amb una sèrie de reptes. És evident que vivim una situació de sequera extrema. A Lleida ciutat no tenim tant aquest problema perquè ens alimentem de l'aigua d'una conca externa que depèn de la CHE, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, i per tant, en aquest sentit, per ara estem salvats. Però el que sí demano al conjunt de les administracions és que apliquin i convoquin de forma immediata la taula agrària i dins de la taula agrària la taula de la sequera, que és una figura jurídica que està regulada i contemplada però que no es convoca. Aquesta taula agrària i a la vegada taula de la sequera tindria que servir per convocar tots els agents implicats, sindicats agraris, organitzacions empresarials agràries, distintes entitats polítiques i administracions per poder arribar a una sèrie d'acords comuns sobre quines decisions es tenen que prendre i implementar a partir d'allà a la nostra ciutat i al conjunt de Catalunya. Però és evident que no s'estan fent les deures a temps. El que sí que reclamo és, 1. Cal aprovar una ordenança d'aprofitament de l'aigua, sobretot de l'aigua quan plou. 2. Cal dur a terme unes campanyes de sensibilització a fi efectes de fer un ús racional de l'aigua. 3. L'aprofitament de l'aigua té que servir perquè en ciutats com la nostra, excessivament cimentades, el que provoca que quan fa calor les temperatures siguin de 42, 43 i 44 graus. Això acabarà provocant molts problemes de salut mental i precisament morts aquest estiu com a conseqüència de la calor. Tot això a la vegada incendis, ho hem vist aquest cap de setmana passat a la granja d'Escarp. I tot això té que venir acompanyat de que les administracions superiors, la Generalitat i l'Estat, no estan prenent les mesures encertades per interessos polítics perquè hi ha eleccions el 28 de maig i tenen por de posar en jaque els interessos de molts col·lectius. I jo el que sí que reclamo és que a Lleida no podem continuar sent la ventafocs de Catalunya, com sempre hem reivindicat, i qualsevol mesura que s'apliqui a Lleida té que aplicar-se de forma simultània a Barcelona o a Tarragona. O és que a Lleida aplicaran restriccions per regar, que és per crear alimentació, i a Tarragona i a Barcelona ompliran les piscines, PortAventura, vaixells de turistes, i per tant tot anirà a tutipler, mentre a Lleida, cuna i magatzem de l'alimentici de tot Catalunya, aplicarem restriccions.
Clar, per això deia, perquè a més la part turística de moment sembla intocable perquè a Espanya, a poc a poc, ens estem quedant amb que el turisme és el gran motor.
Exacte, per això, Ricard, jo estic a favor del turisme, però el que no estic a favor és que aquí ens apliquin restriccions, que a la vegada són productors de menjar, mentre a Tarragona i a Barcelona baixin turistes pels vaixells i a la vegada PortAventura funcioni tot el dia i a la vegada tres piscines enceses, funcionament, i mentre a Lleida ens apliquin restriccions. Això no ho podem permetre perquè al final sempre acabem pagant justos per pecadors.
Escolta, hem estat parlant de Pardinyes pel tema del porta-a-porta perquè realment no s'ha extès a cap lloc més el porta-a-porta, a part de Ciutat Jardí, que és on va començar. Crec que que han contactat amb tu i tens notícies d'un altre barri de Lleida com és la Mariola i del tema d'electricitat.
Home, crec que surt aquest cap de setmana o dilluns, va sortir publicat que segons diferents empreses elèctriques a Lleida es constata, concretament al barri de la Mariola, que hi ha un 7,5% dels punts de llum connectats de forma irregular. és a dir, enxufats, endollats. Això ens té que, i ens obliga a reflexionar com a societat lleidatana. Això vol dir, 1, que el govern de la paeria no està fent els deures. 2, vol dir que hi ha una sèrie de persones que estan aplicant mesures per al seu propi criteri de forma incívica, posant en jaque i en perill a la resta de veïns, perquè aquests enxufes normalment pot acabar provocant incendis. 4, vol dir que està provocant que paguin justos per pecadors, perquè allà hi ha un endoll i acaben pagant la llum la resta de la comunitat de propietaris. I 5, vol dir que l'Ajuntament, com a administració local, serveis socials, no té controlades totes aquelles persones i famílies en situació de risc d'exclusió i vulnerabilitat i de pobresa energètica que necessiten de complements per poder pagar la llum. Però si en una ciutat, a un barri, hi ha un 7,5% de persones enxufades a la llum, imagina't també com estaran a altres zones i ciutats, altres barris de la ciutat, i l'efecte crida que pot acabar provocant. Insisteixo, incivisme, insalubritat, incendis i risc de pobresa energètica. Això vol dir que aquest ajuntament, que l'artejava, insisteixo, de ser d'esquerres i de polítiques socials, deixa i margina els veïns de Lleida perquè no té un descontrol total sobre quina és la situació que s'està vivint en aquest moment a la Mariola. I això hauria de comportar la dimissió de forma immediata del regidor de barri, perquè vol dir que té un descontrol a la Mariola, i l'alcalde de la ciutat, que tant subvencionar i donar ajudes per dur a terme activitats socials al barri de la Mariola, i aquestes ajudes a la vegada s'haurien d'aplicar de forma immediata als veïns afectats i comerciants, perquè tenen la Mariola desbocada. Per això des del PP de Lleida proposem, i sempre ho hem manifestat, que se designi un coordinador o coordinadora de barri tant a la Mariola com al centre històric per sobre ideologies i partits polítics per dur a tenir un pla per recuperar aquests barris. Mentre Pueyo mira cap a un altre costat, els veïns enxufen la llum, allunen si dona la gana, amb el risc que això comporta, i tenim un barri que aquesta ciutat en aquest moment està totalment desbocada, sense control per part de la paeria.
Doncs ja ho veieu, que hem parlat d'actualitat, ho hem fet amb el candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau. Xavi, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Descans Lleida, decoració i servei. Gran promoció de matalassos de 1,5 m x 1,90 m a partir de 300 euros fins al 29 d'abril o esgotar existències. Vols moblar la teva llar? Et fem pressupost a la teva mida. Descans Lleida, un equip amb 40 anys en el món del moble i decoració, sota la direcció de Cisco i Albert Larrull. Estem al 36 de Pi Margall i al 973-525109. El teu descans no té preu.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ens acostarem a la una de la tarda, ja saps que ho fem un cop al mes amb el nostre enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis, i amb ell parlem de coses molt importants, de veritat, i molt grans. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia a tu i a tots els escoltants.
Escolta, que a més el Ramon és així, m'envia un missatge i em diu: Ricard, avui et dono una primícia. I li dic: però de què? Diu: no, ja ho escoltaràs. Bueno, doncs escolta, avui m'has de donar una primícia, Ramon.
Sí, te la donaré, amb molt de gust.
A veure, explica'm. Sí.
Bueno, està vinculada amb el centenari del naixement del doctor Joan Oreu Florenta. Uh-huh. Doncs que aquest any, pues bueno, commemorem aquí a la nostra ciutat, sí. Però no solament aquí, sinó a tota Catalunya i altres llocs també del món, no? Doncs mira, la primícia és la següent, perquè, bueno, primícia, però és fruit d'una casualitat,
sí,
no?
Bueno.
Però és curiós això, no? I per això, pues, ho vull comentar aquí amb tu, no? Doncs mira, al doctor Joan Oreu li atre, doncs, moltíssim la idea de que el satèl·lit gelat i que sembla una bola de billar, que s'anomena Europa, que és la lluna més petita de les quatre llunes que va descobrir Galileu l'any 1610, té moltes possibilitats de disposar vida, no?
Ah, caram!
Ell em va dir, això m'ho va dir a mi personalment, que ell ja no ho podria veure, no? Però que li agradaria viure l'exploració d'aquesta lluna gelada, que és Europa, i comprovar la seva hipòtesi, no? Si hi havia vida a aquesta aigua que està al subsol, no? Mm. Doncs bé, mira, el passat dia 13, el migdia estava previst en l'aïllament des de la Guaiana Francesa de la missió JUST, no? De l'Agència Espacial Europea, no? En direcció cap a Júpiter, per estudiar de prop si les tres llunes gelades, és a dir, Ganímedes, Calixto i la pròpia Europa, disposen d'oceans habitables sobre la seva superfície, no? Mm. Però l'enlairament, aquest enlairament es va proposar perquè hi havia un problema de que tenien males condicions meteorològiques al port espacial.
Sí, que, Colum, això, no? Que això passa, eh? Vull dir que home, ja que sí, hem de fer l'enlairament, que sigui... Sí, que anem a assegurar-nos, eh? Sí, 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 sí.
Però això estic parlant de la Guaiana Francesa, eh?
Sí, sí.
I fonamentalment les condicions eren pel risc de la caiguda de llamps, no? Mm. Però ara, a hores d'ara, pues, s'ha enlairat i ja va en direcció cap a,
ja,
cap a Júpiter.
Va,
no?,
cap allà, Ramon. I sí, quan, ja quan arribarà?
Mira, jo dic això perquè resulta una bonica coincidència, i aquesta la primícia, no?, que l'any que celebra el centenari del naixement del doctor Joan Oró, l'Agència Espacial Europea sembla que vulgui sumar-se també a aquesta celebració, no?, amb aquesta missió, doncs, cap al satèl·lit Europa, satèl·lit que tant i tant agradava al científic de la vida, no?, al Joan Oró, no?, i que inclús això, bueno, ho va espentar ell a les seves memòries, el tema del satèl·lit Europa, no?
Que bé.
Per tant, ara em preguntaves, tu...
No, clar, no, t'ho dic perquè estem parlant d'Europa, que és una lluna de Júpiter.
Sí.
Júpiter, a priori, és el següent planeta, o sigui, és dos planetes més enllà. Però a l'escala de la velocitat que podem assolir avui en dia, i a la nostra escala humana d'avui en dia, del segle XXI, quan tardarà a arribar l'artefacte aquest?
Mira, l'artefacte que dius, que és aquesta sonda espacial, sí, no? Que, mira, aquesta sonda té, t'ho comento ja perquè pot anar tot al mateix bloc, no? Té un pes de 6 tones, no? La nau espacial, just. I està construïda per la companyia Airbus a Toulouse i porta una dotzena d'instruments científics, no? Un d'ells desenvolupat precisament, fixat aquí a l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, no? Mm. Disposa de 10 panells solars que li proporcionaran, doncs, una potència d'uns 820 watts, no? I, tal com preguntaves tu, trigarà ara 8 anys en arribar a les llunes gelades. 8 anys. Sí, sí, 8 anys arribar a les llunes gelades de Júpiter, no? És a dir, arribarà l'any 2031.
Déu-n'hi-do.
Quan arribi, estarà 3 anys i mig investigant aquestes 3 llunes, fent 21 sobrevols sobre Calixto, 12 sobre Ganímedes i 2 sobre Europa. Per tant, la XUS, un cop es quedi sense combustible, després està previst, no sé si farà, però està previst que estavellar-la sobre una d'aquestes 3 llunes, no? Per destrossar-la ja, no?
Ja.
Això és el que es farà en la nau, no?
Ara, però 8 anys, sí, 8 sí, anys, Ramon, 8 anys. Em fa repensar aquestes coses que a vegades diem de la galàxia i de les galàxies llunyanes, o sigui, properes. Però tu imagina't el que ens està costant anar a dos planetes més enllà dins del sistema solar. ha de millorar molt, això, eh?
Saps per què? Perquè, clar, aquesta nau el que farà és el que s'anomena assistir, buscarà assistències gravitacionals, gravitatòries, en la Terra, en la Lluna i a Venus. És
sí, ja suposo que anirà accelerant.
Sí, que aquests planetes i la Lluna nostra li serviran per fer una empenta, no? I això suposa estalviar molt combustible, o sigui, molta energia, no? I, per tant, per això trigui tant, no? No hi va de forma directa, lògicament,
ja.
Sinó que se va agafant velocitat a través d'aquestes assistències gravitacionals de la pròpia Terra, de la Lluna i de Venus, no?
Déu-n'hi-do. A través de la ràdio és difícil explicar-ho, però si algú té curiositat, imagineu-vos un satèl·lit que de mida tampoc és tan gran, que viatja per l'espai, que des de la Terra han hagut de fer els càlculs perquè arribi al costat de la Lluna al moment, o sigui, vagi a la direcció correcta perquè quan arribi a la Lluna no passi ni lluny ni a prop, sinó que es quedi enganxada a la seva gravetat, doni un parell de voltes o tres o no sé quantes, agafa velocitat i surti disparada cap a un lloc on al cap de no sé quants mesos hi haurà Mart i es torni a enganxar a la seva òrbita per sortir disparat cap a Júpiter. O sigui, els càlculs d'això, Ramon, són inimaginables.
Sí.
O sigui, el exacte és que han d'arribar a ser. És increïble, eh?
Sí, és increïble, tal com dius, perquè és algo que quan t'hi poses penses que no pot ser, no, però és una realitat, no? Perquè en fi, s'ajusta molt a lo que està calculat, no? Però fixa't, el doctor Joan Oró, te volia comentar això perquè jo crec que és interessant. Ell se pensava que aquesta lluna Europa doncs podia de vida, no? Mm. I estava molt convençut d'això, això m'ho ve de mi, vull dir, directament. I també ho ha posat a les seves memòries, no? Ell té, i això, com t'he dit, ho he deixat escrit a les memòries, que sota la capa de gel d'aquesta lluna Europa, d'uns 10 quilòmetres de gruix, aquesta capa de gel, hi ha un gran oceà d'uns 80 quilòmetres de fondària.
Déu-n'hi-do.
On hi ha més aigua que la que tenim aquí a la Terra, als nostres mars i oceans, no? I quan es va formar el satèl·lit Europa, possiblement disposés, doncs, de matèria orgànica.
Clar.
I si les condicions inicials van ser, doncs, adequades per la vida, és molt raonable, segons ella està explicant, que s'hi generés i que s'hi hagin conservat aquesta vida al fons del mar, no? I que s'hagin conservat uns certs microscòpics molt primitius, aprofitant l'energia tèrmica que provoca la interacció amb Júpiter, que és al costat, no?, sobre Europa.
Sí, sí, sí.
A més, és molt possible que al fons del mar Europa hi hagi fonts termals que ajudin també a desenvolupar vida, com passa al nostre planeta, no? I l'aport d'aigua que surt de la superfície gelada, no?, i que està plena d'esquerdes, no? O sigui que el doctor tenia molt present que ell tenia al cap de que aquesta lluna, el subsol, és a dir, ple d'aigua, aigua pues, líquida, podia haver vida, no? Per tant, fins que anem allà, foradem i enviem un submarí cap dins petitet, no? I que puguem veure què és el que passa en aquesta aigua que hi ha sota, pues no podem saber, però les condicions hi són, no?
Bueno, tu ja m'has fet un pas més, eh? És anar allà, aterrar i tota la història, això.
Bueno, és que està previst, eh? Ricard, està ja previst això. No t'ho dic per dir, està dissenyat el submarí petit per entrar dins, no?
Mhm.
D'acord?
Bueno,
tot això està previst, eh?
Ja veieu que no estem parlant de ciència-ficció, que aquesta és la gràcia. El que passa és que, bueno, estem fent primers passets.
No, és ciència-ficció, eh?
No ho és, però vull dir que estem fent primers passets i això, doncs, d'aquí molts i molts anys, potser semblarà ridícul, però hores d'ara són aquests primers passets que són més necessaris, tan necessaris, per fer després el pas més gran. Per tant, és, bueno, uns primers passets i després ja en farem un altre. No sé què suposaria confirmar aquesta notícia, Ramon.
La de vida.
Sí.
Bueno, seria molt, molt interessant, no? Saber, bueno, en fi, jo crec que totes les persones que estem involucrades en tots aquests temes, jo crec que tothom està convençut de que hi ha vida en altres llocs, no?
Sí, sí, però estem tots convençuts, Ramon, però encara no ho hem pogut comprovar. Per això et dic que,
bueno, perquè,
si es pogués comprovar... Poca broma.
Sí, però és que fa quatre dies que estem al planeta nosaltres.
No, ho sé.
No, sí. Podem saber-ho tot de cop, no?
No.
Sabem moltes coses, no?
No, però per això et dic que el primer dia que arribi una confirmació oficial serà un abans i un després, això ja.
Bueno, sí, una confirmació oficial i que es pugui demostrar a tothom d'una forma ben clara. Si no, sortiran los conspiranoics
i començaran
a dir que això s'ho han inventat, no?
Sí,
tantes coses,
però bueno,
no?
això sortirà igual, què hi farem? Bueno, doncs escolteu, aquesta primícia, mira, les coses han sortit així, perquè a més aquestes coses es plantegen amb molts anys d'antelació, coincidint amb l'any Oró, me n'alegro moltíssim, la veritat, perquè també li dona una espenta més a la celebració i totes les activitats de l'any Oró, a les que ja sabeu que el Ramon Trudis està molt vinculat i que ens seguirà explicant, que n'hi ha durant tot aquest 2023. Ramon Drudis, escolta, que ha estat un plaer, com sempre, eh?
Molt bé, moltes gràcies a tu i a tots els escoltants per escoltar-nos, però fixa't, mentre estava sortint aquesta nau, jo estava pensant, el Joan Oró, si pogués veure aquesta nau que se'n va cap al seu satèl·lit preferit, que és Europa, què content estaria, no?
I tant. No, la veritat és que sí. Gràcies, Ramon, una abraçada.
Una abraçada, adéu-siau.
I nosaltres que transitem cap a la una de la tarda, o volem cap a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, busquem la darrera hora informativa i al migdia de Cope Lleida, avui, ja saps, amb el Felip Urbano, amb el nostre sumiller, parlem de gastronomia i després la tertúlia dels polítics.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Hoy con Atún Rojo Fuentes estamos haciendo este programa, este mediodía, desde el Salón Gourmets de Madrid. Y como la cosa sigue así, lo que va a acabar siendo un producto gourmet es el agua. No es la primera vez que hablamos de los problemas de sequía o de la falta de lluvias, pero la novedad es que los embalses en plena primavera han vuelto a bajar, y eso a pesar del deshielo que llega con el final del invierno. En una semana, los 372 embalses de España han pasado del 51,2% de su capacidad a un 50,7%. Hace 5 años, en esta misma semana del año, estaban al 60% y hace 10 al 68%. La situación es especialmente preocupante en las cuencas de Cataluña y la del Guadalquivir, donde están por debajo del 30%. Pretender hablar de la sequía en 3 minutos es imposible. Y no todo se puede reducir a la falta de precipitaciones. Que no llueva es un problema principal, pero no es el único. Normalmente hablamos del estado de los embalses porque es lo que visualmente refleja la sequía mejor. Esa imagen de barquitas de recreo que están varadas sobre una tierra completamente seca, donde hace no más de un par de años llegaba el agua. Esa imagen se está viendo ahora mismo en más de un embalse de España. Pero el problema del agua va más allá de la superficie. Los acuíferos, el agua subterránea, esa que no vemos, son otra parte importantísima del sistema hídrico en nuestro país, tanto como los ríos o los pantanos. Y esos acuíferos también están perdiendo caudal a marchas forzadas. En los últimos días hemos hablado, por ejemplo, del acuífero 27 que alimenta Doñana y cómo la sequía ha provocado que se vayan secando la mitad de las lagunas de este parque nacional. Hoy también conocemos que otro gran parque nacional de este país, las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, lleva perdiendo agua del acuífero 23 desde el año 2014. Esto coincide con un periodo de falta de lluvias que apenas ha interrumpido. Si se saca más agua de la que entra, los acuíferos no se van a recuperar. Uno de los grandes problemas está en la sobreexplotación de estos recursos con pozos ilegales, y ojo porque se calcula que en España puede haber más de 1 millón de este tipo de explotaciones sin control. 1 millón, ¿eh? Y por ahí se escapa muchísima agua. Esta explicación, que parece bastante sencilla, tiene una solución, sin embargo, muy compleja. Lo primero porque se depende de factores climáticos y meteorológicos cuyo control no está al alcance de nuestra mano. Y lo segundo porque la escasez de agua no solo se refiere al consumo humano en el ámbito doméstico, sino también a los regadíos, a la agricultura, a la ganadería y también al uso industrial. Y este es un factor que no podemos obviar, porque el agua es salud, el agua es vida, pero el agua es también economía. No se puede abordar una solución dejando a una de las partes fuera. Es imposible. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, tenemos prisión permanente revisable para Francisco Javier Almeida, el hombre que en octubre de 2021 agredió sexualmente y después asesinó al pequeño Alex, un niño de 9 añitos, en Lardero, en La Rioja. Almeida ya pasó por la cárcel por hechos similares, cuyas víctimas fueron otro menor y una mujer. Estamos pendientes, además, de los detalles de ese plan al que este martes ha dado luz verde el Gobierno con el objetivo de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado, conocido como Banco Malo, que absorbió varios activos en el rescate a las entidades bancarias. El objetivo es sacarlas al mercado con alquileres más baratos. A ver en qué se concreta todo esto. Y Putin, Vladimir Putin, está visitando por sorpresa Ucrania. Ha viajado hasta Jersón y Lugansk, dos de los territorios que considera anexionados y los que se ha reunido con miembros de su ejército. A la vez, el Kremlin ha enviado más tropas a Bakhmut con el objetivo de tomar la masacrada ciudad ucraniana, afirman, cueste lo que cueste. Además, ante la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la salud en el trabajo, los obispos recuerdan que más de 2 personas mueren al día por siniestralidad laboral, algo que afirman no hay que normalizar. Recuerdan que tras las cifras hay personas y familias, proyectos de vida truncados en tragedias que no están en los medios de comunicación y las agendas políticas, ante una falta de salud laboral que tiene mucho que ver con la calidad en los puestos de trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los árbitros se plantean parar la jornada de fútbol.
Los árbitros españoles estudian en estas últimas horas plantarse ante el clima de alta tensión que se provoca con los arbitrajes. Ayer se reunieron y hoy lo vuelven a hacer para tomar una decisión foto.
Los árbitros deciden en el día de hoy si paran la competición a partir de este próximo fin de semana. El colectivo arbitral dice basta y están cansados del clima hostil que se está generando en el fútbol español acerca de sus decisiones. Además, se suma una nueva brutal agresión en el fútbol base. Un árbitro de Ceuta fue agredido el pasado fin de semana por el padre de un jugador. La decisión de parar el fútbol ahora mismo en manos de una reunión de los árbitros.
Y hoy conocemos 2 semifinalistas de la Liga de Campeones. El Real Madrid juega en Londres contra el Chelsea con ventaja de 2-0 y el Nápoles recibe al Milán con 1-0 para el equipo milanista. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Precioso Salón Gourmet con Fuentes, el líder mundial en producción de atún rojo. Un producto premium que ha cobrado protagonismo en la alta cocina en los últimos años por sus posibilidades gastronómicas únicas tan apreciadas por los mejores chefs. Nos aguardan grandes sorpresas y nuevas propuestas creativas con Fuentes. El mejor atún rojo, el favorito de los chefs. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I jo sóc el Ricard Álvarez i tenim ja 6 minuts i mig per sobre de la 1, dimarts. Hores d'ara ja amb 19 graus pràcticament a la ciutat de Lleida. El que fem és recordar-te la darrera hora abans de que donem pas també al Felip Urbano, nostre sumiller, per parlar, bueno, ja saps, de gastronomia. De fet, avui parlarem...
Estàs informat.
Avui parlarem d'una fira i d'una persona que, a més, col·labora amb COPE, COPE Girona, concretament, fent un espai mensual, eh? Però no t'avanço més. Abans et dic que ja saps que l'incendi d'aquest cap de setmana que ha cremat metres quadrats d'Aragó i del Segrià, de Catalunya, doncs sembla, s'ha de demostrar, eh? Però sembla que l'origen va estar en un transformador elèctric i que si això es demostra, la granja d'Escarp no descarta reclamar danys i perjudicis a Endesa per aquest incendi que finalment ha cremat 453 hectàrees i que els bombers han donat ja per apagat i han estat pràcticament 2 dies vigilant que no hi hagi cap mena de revifada. I encara a la ciutat de Lleida, el ministre d'Universitats, Joan Subirats, aposta perquè les universitats espanyoles ofereixen cursos de curta durada, d'entre 15 dies i 2 mesos, que permetin un reciclatge constant al llarg de la vida. Ho ha dit durant una visita a la Universitat de Lleida, on s'ha reunit amb el rector Jaume Puy i membres del professorat i estudiantat. Es tracta de les microcredencials impulsades per la Unió Europea i Subirats proposa que hi puguin accedir també persones que no tenen el títol de batxillerat però qui se'ls hi pugui reconèixer l'experiència professional. Tot i que hi ha universitats que ja ofereixen cursos propis, aquestes microcredencials s'acompanyaran d'una certificació vàlida i unitària i això li donarà més validesa, ho ha explicat el ministre d'Universitats, Joan Subirats, en una visita a Lleida, concretament a la Universitat de Lleida. Per cert, que el rector Jaume Puy renovarà mandat al ser l'únic candidat que es presenta a la reelecció a la Universitat de Lleida. Anem a fer una pausa ràpida i ja parlem de gastronomia. De gastronomia ho farem, ja saps, acompanyats pel Felip Urbano.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además, han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto... Y se avecina Tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El sábado a las 11 menos cuarto de la noche, en 13.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que quan ens acostem a dos quarts de dues els dimarts és el moment en el que parlem de gastronomia. Ho fem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal?
Com estàs, Felip?
Pues mira, ara ja pensem ja en una fira que fem del vermut en sol a Barcelona, d'aquí tres setmanes.
Pensava que m'anaves a dir ara ja pensant en les vacances d'estiu.
No, no, encara no.
Encara no.
Encara no, encara no. Encara falta, encara falta. Encara falta, encara falta això. Encara, mira, encara té que passar Sant Jordi, imagina't. La campanya de Sant Jordi.
Però ja, però Sant Jordi ja és aquesta setmana?
Aquesta setmana, exacte, exacte.
Per això t'ho dic.
Tenim una firma de... Tenim el... Te'n recordes que vam entrevistar al Javier Campo?
Sí.
Que va fer el llibre de l'Arte del Maridatge, doncs pues tenim firmat el llibre dissabte a la botiga.
Saps que et perdràs aquest any? Estic sí, pensant sí, sí. Ara. Et perdràs tota la moguda de Lleida del mes de maig.
Sí.
Però tota, te la perdràs tota. I fins al primer cap de setmana de juny, que tenim la plec.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Al final tindré que... Hauré de fer alguna cosa, si no, això no pot ser.
T'hauràs d'escapar un dia, ja ho veig. Sí, Felip Urbano, sí, sí. Escolta, a qui coneixem avui?
Avui, doncs mira, marxem a Platja d'Aro, coneixerem a la Isabel, que tenim molta amistat, evidentment, i a part, doncs ella també fa un programa de ràdio, és comunicadora, és sommelier, la directora d'una fira que ja ens parlarà ella també, vull dir, una crack, la tenim aquí avui.
Isabel, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, bona hora.
Isabel Zaro.
Sí.
Molt bé. Escolta, sí, sí. Em diu...
Molta gent me diu Zara, digo, no, Zara de Zaragoza, però soc Zaro. No tinc que res que veure amb la Mancio Ortega.
Escolta, ara què dius això, Isabel? On ets nascuda?
Jo sóc nascuda al Campo de Borja. Ah? Bon vi, una terra a l'imperi de la Garnatxa, sí, sí. Una terra de vi, també. I bueno, de ahí estan els meus arrels, a Borja. Però bueno, porto molts anys aquí a Catalunya, eh? O sigui, diuen que no és de on neixa, sinó de on, sí. Bueno, de paces, no sé com se diu en català, sí, sí, però... Sí.
Però, escolta, tu, Isabel, de petita, què volies ser?
Pues mira, jo de petita, és curiós, eh? Perquè jo sempre he volgut ser química. Química.
Ah, caram.
Però... Sí, sí, no té res que veure amb el que vaig fer després, que me vaig adentrar en el món de la moda. Mm. Soc estilista, bueno, soc dissenyadora i patronista industrial.
Ah, caram!
Sí, sí, però després la meva passió, o sigui, vaig tenir una botiga a Platja d'Aro molts anys, especialitzada en talla gran, o sigui, vaig veure un nicho de mercat i vaig ficar-me en aquest món empresarial. I després, quan va vindre la crisi, o sigui, la meva passió pel món del vi era tan gran, també va haver-hi a la meva vida un impacte, no? Personal. Va morir la meva mare, això me va deixar molt tocada i vaig pensar que és el que vull fer amb la meva vida, no? Mm. Jo vull ser, o sigui, fer algo que me pleni, que sigui feliç. Mm. I el món del vi, des de petita, que m'havia cridat l'atenció, ja el meu pare, pues, bueno, com tota la gent de Borja, feia vi, encara que clar, era constructor i així, però li agradava molt, tenia el celler, feia vi, i bueno, es venia el vi també a la cooperativa, era altres temps també, es feien granels, ara ja no es fan, yeah, les cooperatives ja embotellen tot. I mira, i vaig pensar, ara és el moment, o ara o mai. Vaig començar a muntar Wine Lover Club, I a partir d'ahí, bueno, va sorgir també, bueno, corregut molt, en pocos anys, lo de la fira Rock and Wine, i bueno, i...
Isabel, quan em parlaves de la crisi, em parles de la crisi aquesta del 2007-2008.
Sí, bueno, ahí va començar la crisi financera aquesta del ladrillo, no? Sí. Que va ser quan se van inflar tan molt los preus, luego sí, sí, també... Sí.
Que és quan tu també vas fer un gir a la teva vida, eh?
No, el gir lo faig una mica més endavant, el 2016.
Ah, 2016, val.
O sigui, jo deixo la botiga, però després me vaig dedicar... Bueno, jo faig també formació d'altres coses i me vaig dedicar una mica a lo que és la ludoformació, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, bueno, escrivia en puestos, m'agrada molt escriure, i a partir d'aquí la meva mare es posa malalta, comencem... Bueno, és un debacle, no?, de salut, uh-huh, i acaba morint. I ahir és quan jo quedo un buit gran a la meva vida, perquè era, pues mira, per mi era tot, la meva mare. Clar. I vaig pensar, ostres, tinc que fer algo diferent. I, bueno, tinc molts amics en el món del vi, i me van animar. Me van dir, ostres, tu has de fer això, pues sí... Bueno, jo sóc l'amiga del vi, saps? Quan vaig a casa d'algú, altres porten els postres, jo sempre el vi. Bueno, sempre porto el vi.
Doncs ja ho veieu, de petita. Volia ser química, al final va desenvolupar la seva professió com a estilista, dissenyadora de moda, i ara és la passió. Ara és un dels temes que t'apassionava, el que l'has portat a primera fila de la teva vida, el tema del vi, que per cert, la Isabel està col·laborant amb el nostre company, amb el Paco Basso a Cope Girona un cop al mes, parlant de justament d'això ara, parlant de vins.
Sí, sí, parlo de vins. Bueno, luego tinc un programa setmanal a Ràdio Platja d'Aro també, que és el Rock and Wine, d'on maridem un vi amb una cançó de rock, sempre que té que a veure, pues, amb els cellers que parlem, i aquest és setmanal, és cada dimecres també.
Molt bé.
I bueno, i escric a la revista Girona també, en l'Espai del Tas, que són tres pàgines també, que és una revista que porta molts anys aquí a la província de Girona, penso que 16 anys. I bueno, jo fa un any i pico ja que estic escrivint cada mes també.
Escolta, això de posar-se davant d'un micròfon no és fàcil, eh? Com van ser els primers passos?
Bueno, a mi és que m'agrada molt parlar, no sé si és, però sí, sempre m'ha agradat molt, o sigui, ja quan, bueno, jo te dic, a part d'això de tastos i coses d'aquestes que faig molt, també el que faig és, faig formació que té a veure amb la química també, de cosmètica natural,
val.
O sigui, jo faig sabons amb vi, aprofito molt el que són les parts que no s'utilitzen del vi per fer cosmètica, i això ensenyo a la gent a fer.
Caram.
Llavors, pues, clar, Això sí que te dona també unes tables, no? A l'hora de parlar, clar, de no tenir por a la gent, no tenir por a enfrentar-te, pues, jo què sé, a los oients, no? Que a vegades, además, també la ràdio, saps què passa? No te pregunten. O sigui, és, tu parles,
sí,
no?
Clar.
O sigui, és diferent. Llavors, pues, no sé, no, mai he tingut por a parlar, no? Sí. Mira.
Felip Urbano, sí. Escolta, quant temps fa que coneixes a la Isabel?
O sigui, doncs ja fa uns anys, eh? No, no sé quan, però fa uns anys. Fa uns anyets, ja. Sí.
Però la vas escoltar a la ràdio o no? O te la vas trobar al món del vi?
No. Va ser un dia que jo estava jo... No, ara no recordo ben bé on estava i amb qui estava, però era una estrella de vi i me diu, hòstia, tu eres el de Cope Lleida, no? I a partir d'aquí... Sí, de veritat. I a partir d'aquí, clar, nos coneixíem perquè tenim moltes amistats en comú, però clar, no nos havíem vist a lo millor com... com aquell dia, no? I a partir d'aquell moment, pues, bueno, pues imagina't, sempre que hem anat a Barcelona, jo ara estic a Barcelona, però abans no, sempre que hem anat a Barcelona, que ella baixava de Platja d'Aro i jo venia de Lleida, hòstia, Felip, aniràs a tal puesto, sí, vas, nos veiem allà. Que mira, ara sempre nos convida al consulat d'Argentina, sempre nos convida a l'Isabel i a mi a tot el que fan del dia d'Argentina i del dia de la Malbec i sempre nos veiem allà. I ara d'aquí dos setmanes ho veiem, vull dir que... Però ja fa anys que no ens coneixem.
M'hauràs de passar comissió, eh? Al final, Felip, això de sortir a la ràdio, déu-n'hi-do, eh?
Sí, has vist, eh? La Copa Lleida ha sigut un... com se diu això? Una explosió, no?
És un trampolí, escolta, un bon trampolí.
Exacte.
Isabel, escolta, a part de totes aquestes històries, tu el Rock and Wine...
Sí.
Vas decidir portar-lo més enllà i vas crear una fira, la fira del vi Rock and Wine.
Sí, mira, això del Rock and Wine comença el 2016 quan mor la meva mare. Mm. Jo sempre m'ha agradat molt la interpretació de la música combinada amb vi, val? Mm. O sigui, jo sé que el vi té moltes històries a explicar a dintre, no? Però de quina manera pues, connectar amb la gent per tocar el que és la part emocional, no? Mm. Ja sabem que el cervell són dos parts, no? L'hemisferi esquerrà és el que sempre utilitzem, el més, digéramos, més dinàmic, però també més serio, i luego tenim la part dreta, que és la part més emocional, és allà on jo volia arribar. Llavors me vaig ajuntar amb una psicòloga, amb una musicoterapeuta, per trobar-li el color a la música també, i fer aquesta experiència per la que la premsa nos va denominar el primer any ja, el 2018, la Fira de les Emocions. Això es tracta de... És més, molt més que una fira, no? Primer perquè és una fira on poden vindre cellers de tot arreu. Llavors, després també perquè aquesta experiència... Ai, m'escolteu?
Sí.
Perquè aquesta experiència sensorial va amb uns auriculars... que, bueno, vosaltres, els que sou de ràdio, l'entendreu, en la mateixa freqüència me poden escoltar a mi a la vegada que estan escoltant la música.
Ah.
Llavors, això és algo molt particular, molt singular, no? Que per això me vaig fitxar la Cope, a mi no m'agrada la meva veu. Sin embargo, quan... És com si entré... És algo raro, eh? A mi el meu home me diu que semblo la del Palmar de Troia. Això no m'agrada gens, perquè me diu, sembla que entres en trente. Això no m'agrada gens. Però el resultat, després, o sigui, ara ja controlo, ja no poso la cara aquesta... O sigui, és que m'agafava els auriculars i és com si entres en un altre món. Ara no. Ara ja intento posar una cara normal.
Ah.
Però sí que és veritat que la veu o el que jo en aquell moment sento, jo lo transmito, lo transmito.
Sí.
I després és quan la gent té, bueno, diverses sensacions trobades en aquest moment. És molt individual, és una experiència molt individual. Llavors, és, home, a mi m'agradaria, aquí us convido ja, perquè el dia de la premsa, el dia quan fem la roda de premsa, us convido a vindre i a viure en primera persona això, perquè val la pena. És diferent, o sigui, no s'ha fet mai.
Uh-huh.
Solo lo fem nosaltres i lo faig jo. Sí que s'han fet coses a la fira, a la Barcelona Wine Week, que van posar els auriculars, els mateixos que jo, un any, i vaig tenir jo que explicar-les el funcionament i tot, perquè no sabien, però no és el mateix, o sigui, no té res que veure. Això és algo... Ja t'he dit, es connecta amb aquest vi, o sigui, es coneix aquest vi des de dins. No sé, és algo molt maco.
Isabel, teniu preparada l'edició d'aquest any? És ara el juny, eh?
Sí. Bueno, és el 2, 3 i 4 de juny, de 6 de la tarda a 12 de la nit. Hi ha cada dia un concert de rock son covers, ¿eh? O sigui, no es, no ve ningú así más important. Som una associació que organitzem això, l'Associació Catalana d'Amants del Vi, de la qual soc presidenta. Llavors, l'Ajuntament nos ajuda molt, però és un treball, és molt d'esforç, és altruista i fem tot el bé que puguem, però la veritat és que és un èxit. Ja portem, ara serà la cinquena edició, perquè el Covid no es va fer, i la veritat és que tenim celles molt interessants. L'any passat havia 36 celles de 12 denominacions d'origen diferent, o sigui que, i venen de tot arreu, o sigui que també és... Hi ha un dia pels professionals, que és el divendres, que els professionals poden tastar tot i conèixer a la gent que porta els vins, dels cellers i així, i dissabte i diumenge, que és per la gent del carrer. Bueno, el divendres també s'abarreixen tothom.
Us dono la plana web, www.rockandwine.org, és tot junt, tal qual sona, rockandwine.org, i allí teniu tota la informació. Estic veient una fotografia on, com bé explicaves, Isabel, teniu un escenari de fons i després una zona amb taules i cadires i a cada extrem doncs totes les carpes amb els celles que acaben venint. Estava mirant l'edició de l'any passat, vau tenir el Tomàs Cusiner, de la zona de Lleida.
Sí, tenim, sí. Va vindre amb el Ocells, un dels vins d'ells, i bueno, aquest any també tornen, no sé quin vi... Ells, el que passa que no venen físicament, perquè Dàcil a vegades té altres compromisos, clar, és que al fin i al cabo fan tantes fires i tot, que hi ha molta gent que el que fa és que ens envien el vi i nosaltres posem sommeliers, o sigui, gestionem els seus vins, perquè és molt difícil. Clar, per això en una carpa a vegades te pots trobar més d'un celler, ja els posem classificats, per exemple, Jumilla va enviar 14 cellers, llavors, pues, clar, o 12, no sé, molts. Llavors, tots estaven en una mateixa carpa de la de Jumilla, atesos per una persona de la nostra organització, o sigui, qualificada, això sí, però una persona que no eren ells, perquè estan molt lluny i les és com impossible. Però clar, les denominacions d'origen les agrada aquesta fira, perquè és com un... Al fin y al cabo es como un escaparate para ellos, ¿no?
Sí, porque... sí. Déu-n'hi-do, ja, tu sabràs ja la feinada que tens al darrere, eh? Perquè és clar, és una fira que va creixent cada any,
Molta feina, sí, perquè saps què passa? Nos lo fem tot nosaltres. Bueno, jo el 80% de la feina és que no puc delegar, perquè aquí parla amb els cellers, aquí coneixen a mi. Pues clar, hi ha coses... Però luego també, o sigui, aquest dia sí que estem tots allà voluntaris, treballant i...
Déu-n'hi-do.
Bueno,
Felip Urbano, escolta, li vols fer una pregunta a la Isabel?
Bueno, de cara a aquest any de la fira del Rock and Wine, tens pensat fer algun tas, que ara està molt de moda fer tassos a cegues o alguna cosa així?
Bueno, fem el tas sensorial aquest amb auriculars, que això sempre ha acompanyat a la fira des del primer any, i com que precisament per aquest, pues, el que la premsa va dir que érem la fira a les emocions, ens va agradar molt, van trobar que era com un adjectiu molt maco, no? Que ens acompanya des del principi, i penso que lo seguirem fent, o sigui, es faran dues sessions, dissabte, bueno, el de la premsa es fa abans, la setmana com que hi ha les eleccions, pues farem, no sé qui vindrà de l'Ajuntament d'aquí, perquè no sabem qui sortirà, però bueno, vindran les autoritats, clar. I després es convocarà la premsa, es farà l'última setmana del maig, i després dissabte al matí i diumenge al matí hi haurà el tas aquest, i després la tarda és la fira. L'any passat es va barrejar la fira i la veritat per mi va ser molt estressant, perquè la gent me buscava, me preguntava, jo estava dintre fent... no, el puesto tampoco, la carpa tampoco era maca, volem un puesto molt més seductor, no? Que no una carpa blanca. Llavors, pues, tot això, en això estem treballant. Clar.
Doncs ho teniu tot a rockandwine.org, www.rockandwine.org.
Ara posaré informació, que és que això, com també ho portem nosaltres, clar, el problema és que...
Isabel,
que
no tenim... si vols et mano deures, comença a delegar una mica...
No, sí, perquè si no me darà un jamacuco.
Clar, és que, aviam, saps què passa? Que aquestes coses, quan un les pensa i les comences, les engegues amb il·lusió i al principi arribes a tot, però clar, si la cosa va bé, tendeix a créixer. I clar, llavors és quan un ja diu, escolta, jo és que no arribo. Eh? I costa, però és veritat. rockandwine.org és una experiència interessant que podeu reviure a Platja d'Aro el primer cap de setmana de juny. Mira, si necessiteu una altra excusa per visitar Platja d'Aro, doncs aquesta és una d'elles, eh? Però bueno, que en teniu moltes, eh? Per visitar-vos a Platja d'Aro. Isabel, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Gràcies, igualment.
I escolta,
i Felipe.
Enhorabona per la tasca i sobretot que segueixi funcionant bé aquesta fira del vi Rock and Wine,
eh? Sí, sí, sí. A veure si nos veiem per Lleida. Ja us dic, esteu convidats. Sí, sí.
Bueno, això ja ho mourà el Felip. No, no pateixis, eh, Felip?
Sí, sí. Sí, sí.
Molt bé. Doncs Felip Urbano, que avui hem conegut, mira, una companya de les ones, per entendre's, entre d'altres coses, eh? Però sí, sí. Companya de les ones ergianes, que també està maco, això, eh?
Sí.
Molt bé, Felip, cuida't sí, sí. Força.
Igualment.
Los obispos españoles se reúnen en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro Labrador, celebrarán una misa en la que recordarán al patrono de Madrid. Desde la Colegiata Real de San Isidro, Santa Misa de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. El miércoles a las 12 del mediodía, en 13.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web ya.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, va, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda, és dimarts 18 d'abril, per sobre ja dels 18 graus a la ciutat de Lleida, sense pluja a l'horitzó, ho diem així rient, però vaja, vull dir de pluja, i això és un problema greu, eh? Tertúlia dels polítics, ben acompanyats, eh? Avui està amb nosaltres pel Partit Popular el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Per part del PSC està amb nosaltres la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Del Comú de Lleida, el Sergi Talamonte. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
De Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I de Junts, avui, el Joan Ramon Castro. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que, per cert, tu, Joan Ramon, fa dies que no venies, no sé si notes canvis aquí als estudis, eh?
He notat canvis a fora, que havia...
Bueno, a fora,
sí,
sobretot.
Oh, ja no,
sí,
aquí el veu ara...
Es veu molt.
Bueno, és un pantallón.
M'han de traure aquests monitors que em tapen una mica de l'estudi, perquè em giro això.
Sí, però veig que allà al fons t'han tret...
Soroll, m'han tret soroll de fons, sobretot. Bueno, Joan Ramon, què tal, com estàs?
Doncs bé, molt bé. Amb moltes ganes de tornar-vos a veure, que ara sí que és veritat que feia dies que no venia, per qüestions que, bueno, entre comissions i històries mil, doncs a vegades no puc quadrar l'agenda per poder venir.
Escolta, ja que estàs aquí, et puc fer una... Bueno, una consulta, que ens feguis un 5 cèntims de l'estat d'obres.
Doncs...
Perquè si no tinc mal entès, quan les vas anunciar, quan sí, se van anunciar, i les vas anunciar aquí al mes d'octubre, havien de començar el novembre i havien de durar 6 mesos. Per tant, això és abril.
Abril,
ja
maig.
Estem a l'abril.
Sí, sí, sí. Bueno, no queden gaire més, eh? Estan bastant avançades. Fins i tot ja comença...
Obres dels carrers, vull dir.
Sí, sí, sí. Ja hi comença a haver arbustiva plantada, ja comença a haver el mobiliari públic posat, i ara faltaria el remate final, que seria, doncs, ficar el que seria la vorera en si. Això és més fàcil.
Tenim data concreta o no?
Jo, amb una obra, és que no m'atreveixo mai a ficar data, ja. I si no, els que hem fet obres a casa... Pregunteu-vos vosaltres al paleta quan acabarà de fer l'obra i tu diràs, la setmana que ve, i són 2 setmanes més, no? Doncs en això de les obres, i sobretot ara tal com està el mercat, que no hi ha materials, no trobes... Hem tingut algun problema, sobretot amb els podotàctils, hem tingut algun problema de trobar-n'hi, perquè no n'hi havia. I les empreses han hagut de fer mans i mànigues per trobar-n'hi, i fixeu-vos en que n'hi ha alguns que són d'un altre color, però que el groc aquest... típic i tòpic que tenim als podotàctils, doncs era difícil de localitzar.
Suposo que esteu tenint en compte ara, o s'està tenint en compte ja, el tema de l'aigua a l'hora de triar la vegetació, no?
No? Penseu que les obres de Rambla d'Aragó ja estan pensades...
No per no posar-ne, sinó per posar de les que requereixen menys rec.
Això jo personalment no ho domino, ho porten des de jardineria. El que sí que puc dir... que el voltant de lo que seria els arbres ja està pensat perquè tingui més absorció d'aigua, perquè els arbres no pateixin aquest estrès hidràulic. Doncs sí, està pensat lo que seria l'obra en si, perquè tingui més captació d'aigua el que seria l'aigua, l'espai on està l'arbre.
No sé exactament... Captació de la que plogui, però és que no plou.
Sí, de la que plogui.
El problema és que no plou.
De la que plogui, però exactament no sé quin tipus d'arbre hi va. No us ho puc acabar d'assegurar, no us voldria enganyar. No sé si és una morera o és un arbre o és un plataner. Bueno. No, aquí m'heu enganxat, no sé. Sí que t'he de dir que n'hi ha algunes que ja estan gairebé del tot finalitzades, com és la d'en Alcalde Costa. Ja estan col·locades fins i tot els fanals i el mobiliari públic. Sí.
Sergi Talamont, estàs a punt de poder anar en bicicleta fins a Gualda. Segons el regidor, no?
Fins, o sigui, a la lluna.
A veure si és veritat, i no tant per mi, sinó per tots els, tots els alumnes
perquè
de l'institut.
Ets la persona que, de la taula, que es mou més en bicicleta.
Bueno, l'únic.
Bueno, no diguis l'únic, no diguis això.
Tu t'he vist en bicicleta el dia de la mobilitat.
No, i altres dies, mira, me'n recordo que...
En la intimitat
tothom parla.
El meu primer acte, que va ser anar a fer una xerrada a la Fira Sant Miquel, vaig anar en bicicleta. I ho trobo el més normal del món. A més, me vaig equivocar de lloc, me n'anava cap a la llotja i era als Camps Elisis.
Com a excepció, és bonic. Com a excepció és bonic. Però el tema, més enllà d'això, jo vull comentar que m'estranya que no sàpigues el tipus d'arbre que va a l'obra. Jo recordo que com a regidor me preocupava molt de quin tipus d'arbre hi anava, parlàvem, i a més teníem debats importants amb els tècnics de jardineria, perquè hi havia d'haver una tendència clara a buscar espècies d'arbre que fessin ombra, que deixéssim enrere aquests arbres que s'havien plantat fins ara, que eren de decoració, que quedaven molt bé les maquetes, però que no servien absolutament per a res, i necessitem arbres que donguin ombra, i espero que això s'hagi tingut en compte, i no només que s'hagi tingut en compte l'espècie que se planta, que aguanti el clima i que faci ombra, sinó que a més tingui rec. que no tornem a caure amb el perany, amb l'error de plantar arbres que no tinguin rec estructural, no rec que se planti, que se regui en cuba els primers anys, sinó que hi hagi rec estructural. I quan s'aixeca vorera, sempre s'ha de posar rec estructural. Aquest tema imagino que l'haureu pensat i pots donar una resposta clara, i si no ho saps, a mi em preocuparia.
No, jo no dubto de la professionalitat dels tècnics de jardineria, perquè ells són els que al final... són els que saben quin tipus d'arbre s'hi ha de posar, i no dubto que els professionals tècnics que han decidit quin arbre ficar tenen en compte totes les coses que tu m'has dit.
Sí, però avui en dia hi ha una normativa...
I acabo.
I avui en dia hi ha una ordenança, una norma municipal que no contempla aquests criteris, perquè no està adaptat la normativa, les ordenances, als criteris de canvi climàtic, i vam fer aquest treball carrer a carrer, arbre a arbre, parlant amb els tècnics, per saltar-nos, diguem-ne, entre cometes, la normativa municipal, que no estava adaptada al canvi climàtic, però no s'ha fet la documentació necessària.
Sí, que no, torno a repetir-me, abans de la interrupció, no dubto de la proximitat dels funcionaris, que són els tècnics que acaben de decidir quin és el millor arbre que va allí. No sóc tècnic, però també te diria, tu que t'has preocupat per l'obra, me podries dir quin panot hi va? A l'obra? No.
Al panot.
També me preocuparia, si no ho sapiguessis. Doncs tu que ja també ets has estat...
Tu ets el regidor, eh?
Doncs, i tu també ets regidor. Bueno, tu estaves...
Jo vaig veure el plano que ens vau donar, i no ens vau donar l'especificació tècnica. Si us l'haguéssiu donat, la sabria.
M'estàs dient d'una cosa que no és del meu àmbit, és un àmbit que és de jardineria, i jo, com bé sabeu, no estic a transició ecològica i no sóc expert en jardineria. Si a mi me diuen, que jo m'ho crec, que els tècnics de jardineria me diuen aquest arbre és el millor que va en aquest lloc, doncs jo el que faré és creure-me-ho. I així ho apunten els informes que s'han fet per poder agafar els ajuts dels Next Generation. Si no haguessin ficat una arbustiva o uns arbres que fossin bons per a aquest projecte, jo crec que des de Madrid o des d'Europa ens haguessin dit, no, escolta, aquest arbre no l'has de posar. També ho crec, però vaja, que jo crec que en la professionalitat dels funcionaris que estan a la regidoria de transició ecològica, i no dubtaré mai que el seu pare és el millor.
Carme Valls.
No, jo volia dir que me sembla una mica, fluix reduir el debat de les obres al tema del tipus d'arbre que hi va, que estic convençuda jo també que els tècnics i des de la regidoria de transició ecològica esperem hagin fet la seva feina, tant als arbres com als parterres que hi ha, com a tot arreu, aquestes noves zones. No? Jo continuo dient
Carme, de totes maneres, et diré que també seria molt espera. Parlaria de moltes zones de Lleida on hi ha un arbrat que segurament no és adient.
Sí, suposo
que els seus tècnics amb els seus estudis i les seves històries.
Però dels errors se n'aprenen, no?
Val, perfecte, però vull dir que hi ha molta queixa en aquest aspecte a zones de Lleida, de temes d'al·lèrgies, temes d'arbres que deixen residus durant tot l'any. T'ensenyaré carrers on hi ha 4 dits de residus a terra.
Sí, a Prat de la Riba jo he vist com a prop.
I podien ser substituïts per altres, segurament.
Sí. No, però, bueno. jo no volia ficar en dubte el tema de que la lluita de l'arbrat, del tipus d'arbrat cadena ha de ser, però jo entenia que quan parlem de les obres, el tema de l'arbrat, jo per a mi no queda amb les obres, sinó amb el projecte, no? I evidentment que el tipus d'arbrat cadena ha de ser un arbrat, com diu el Sergi, que doni ombra, perquè estem anant amb unes temperatures cada vegada pitjors. És cert que a Lleida li fan falta arbres, és cert que aquella moda d'enrere d'aquells arbres que feien més bonic que ombra, doncs ja està passada afortunadament, i que anem cap a un canvi amb el paisatge de la ciutat, però jo el que dic és que aquestes obres que estem fent o que s'estan fent des del govern i de les quals haurem de gaudir tota la ciutadania, jo torno a ficar damunt de la taula que són unes obres que queden en dubte, que no l'arbrat, que no aquelles zones verdes que s'han de fer, que n'hauríem de fer moltes més, que hauríem de reomplir tots aquests 3.000, no? Aquest estudi que van fer aquesta gent gran dels escorcells, d'aquests 3.000 escorcells que hi havia buits, etc. No? Uh-huh. Però jo continuo pensant que les obres que se va prendre la decisió de manera unilateral des del govern de fer les obres que es van fer, continuo pensant que han estat un error. I no ve, el teu error no és la pacificació de la ciutat, amb la qual jo hi estic completament d'acord, sinó quina ha estat la decisió que s'ha pres.
De manera hiperbreu, sí. Sergi i Maria
Borrell. Hiperbreu, el Sergi.
Sí, hiperbreu, perquè ja has parlat del tema.
Sí,
per
sí, perdó. El Sem Clavé va quedar llançat una obra de treball d'Excel Claver on anava un biloba gold, un gingo biloba gold, que vaig aconseguir parau i van ficar un altre tipus d'arbre, que l'arbre biloba gold és molt bonic per a un jardinet, però no per una vorera de carrer. El de Sant Martí no el vaig aconseguir parar i es va acabar plantant feixes. I les feixes no acabaran de tancar mai el carrer, no mai faran obra. I la direcció política, a l'hora de dir-li als tècnics què és el que és necessari i a què s'està enfrontant la ciutat, és important. I és important. I si no, els regidors no faríem res. De la gestió política de les obres i de tot el que es fa a la ciutat.
Maria Borrell.
Mira, jo més que més enllà de parlar de les espècies arbustives o en aquest cas d'arbres que s'han de posar a la ciutat, de la qual cosa...
Com a... No, jo només havia preguntat si teníem data per acabament d'obres.
Exacte, eh? O sigui, vaig aquí, no? Que jo d'això no n'entenc, o sigui, d'això hi ha una gran universitat aquí a Lleida, hi ha els departaments de sostenibilitat, hi ha una facultat d'enginyeria agrònoms, que també hi ha persones especialitzades en el tema de les plantes, arbres, espècies arbustives que en funció de l'adaptació del clima mediterrani que tenim, de la ciutat, de les especificitats climatològiques, lògiques, ens poden assessorar o han d'assessorar en aquest cas els polítics que prenen les decisions, però a més a més d'això, a mi el que em preocupa exactament són les obres, perquè jo recordo que s'havia dit que el dia 23 del mes d'abril les obres de la Rambla d'Aragó estarien acabades i inaugurades, vale? I estem a les portes d'un Sant Jordi, que espero que vagi molt bé, però que realment, o sigui, ni està ni se l'espera aquest acabament, encara que jo veig encara que falta molt a fer i per suposat que és un model en el cas concretament de la Rambla d'Aragó i que jo crec que ha estat un error d'aquesta ciutat, perquè el plantejament de tot el que són els fons Next Generation, precisament amb el canvi climàtic que tenim, el problema de la sequera, que és un problema actual, que ja hem tingut actual i que a nivell de futur continuarà augmentant, perquè el tema del canvi climàtic, el tema de les emissions del CO2, el tema de la renaturalització de les ciutats, que precisament vam estar parlant ahir en un debat que vam tenir a la Universitat de Lleida, jo vaig apostar sobretot el tema de la renaturalització de les ciutats, fer corredors verds, fer corredors que connectessin també barris, són moltes coses que es poden plantejar, però bueno, de moment, o sigui, tenim, jo continuo veient una ciutat completament enformigonada.
Xavi Palau, no sé si tens opinió al respecte.
Sí que en tinc.
Si la vols compartir.
Sí, la compartiré, però no va tant en la línia de parlar dels arbres, sinó des del punt de vista de l'inici teu de la pregunta, que és quan acabaran aquestes obres. Perquè és evident que les obres ja estan fetes, pràcticament, per tant ja no canviarem aquestes obres, sinó les conseqüències de les mateixes. I les conseqüències de les mateixes guarden relació amb el termini. I quan parlem del termini, parlem d'aquestes obres que casualment acabaran just aproximadament a l'estiu, que és quan hi haurà menys problemes de mobilitat perquè ja no hi haurà el cole, i just els comerços tornaran a posar-se en funcionament al 100% just a l'estiu, que és quan menys tràfic de persones hi ha a Lleida, per tant, pitjor pel comerç. I per tant, aquestes obres, tenint en compte que ja no les podem aturar, perquè ja tots hem dit, per activa i per passiva, que segurament que serien millorables i que es podien dur a terme aquest tipus d'accions a altres carrers de la ciutat, segurament que tindrien que venir acompanyades d'indemnitzacions a aquells sectors i col·lectius que més han resultat afectats i perjudicats per aquestes obres i per la ralentització de les mateixes. Mm-hmm. Perquè, clar, ara al final, quan s'acabin, insistim, els col·legis, i segurament que ja no funcionaran per vacances escolars, i els comerços, que és quan podrien tornar a tenir la seva vida, doncs segurament que a l'estiu a Lleida és quan menys vida hi ha. Per tant, aquesta ralentització acaba per perjudicar sobretot els comerciants.
Molt bé. Deixem ja el tema. Ja hem posat el timing a un abril-maig de final d'obres. Jo crec que a poc a poc les anirem veient, perfilant, i les anirem vivint. El Xavi les ha posat ja a l'estiu, el final d'obra. Tres quarts de dues. Hi ha un altre tema que us volia posar sobre la taula, que és el tema del porta-a-porta, la recollida selectiva a la ciutat de Lleida, que fa 4 anys, aproximadament, es va posar en marxa. Es va posar en marxa, vull dir, el tema es va posar en marxa ja, diguéssim, a un barri més de ciutat, com és Pardinyes, perquè Ciutat Jardí ve a ser com una excepció, és més portable a Ciutat Jardí des del punt de vista, home, des del punt de vista logístic és més portable. Al final estem parlant de que cada 10-15 metres de façana hi viu una família, per tant és diferent llevat d'algun edifici. Quan entrem dins dels barris de la ciutat, Ciutat Jardí és un barri de la ciutat, però enteneu-me la tipologia, quan hi ha edificis on cada 10-15 metres de façana tenim a 12 famílies vivint, doncs comença a ser una mica més incòmode o més especial a l'hora de recollir el tema del porta-a-porta. El porta-a-porta va quedar aturat quan des d'Esquerra Republicana es va fer fora del govern al Comú de Lleida, perquè Sergi Talamonte, regidor, és el regidor que, bueno, tirava en vant aquest projecte. El projecte, segons m'explicava Sergi Talamonte fora de micròfon, estava ja escrit i plantejat per aquests propers anys, però quan Esquerra Republicana, que per cert avui no són presents aquí perquè ells no volen, no pas perquè no els convidem, com cada dimarts, i per tant no poden respondre amb aquesta pregunta, però reitero, perquè ells no volen, no perquè no els convidem, Esquerra Republicana, quan va heredar aquest projecte, el va deixar aturar, o sigui, l'ha aturat, perquè no s'ha fet res més. Crec que hi ha unes normatives europees i uns plaços d'Europa que ens obliguen a anar cap a aquest model. Si no, doncs començarem a pagar multes i aquestes històries. Ara anem de cara a campanya electoral i, per tant, és un dels temes que es tornarà a parlar i voldria saber, doncs, vosaltres com veieu aquest tema. Ens queden 10 minuts, per tant ha de ser de manera molt breu i en tornarem a parlar, però és a dir, seguim aquest model, el canviem, fem un híbrid, ja està bé com està, de manera molt breu, sempre, però vaja. Sergi Talamonte, el que tu ja havies previst ja està bé, creus que s'hauria d'actualitzar?
A veure, nosaltres vam entomar la implantació del porta-porta per Nies i Balàfia després de l'èxit que va haver a la implantació a Ciutat Jardí, que això ho hem de reconèixer tots, va ser un èxit, estàvem al 90% de reciclatge, 90% de reciclatge. Vam entomar el Pardines i Balàfia amb un pressupost molt tancat. En realitat es va retardar un any perquè no entràvem a pressupost i no es podia haver pagat tot el que es va fer, que van passar de 4 fraccions a 5 fraccions i vam ficar el contenidor d'orgànic amb xip, que això eren modificacions del projecte inicial que no estaven previstos. Evidentment, és una prova pilot, és una prova que ha de testar com està funcionant. Hi ha hagut queixes de veïns, hi ha gent que creu que s'hauria de recollir 3 vegades els envasos a la setmana. Jo hi visco allí, tinc l'experiència també, sí que és veritat que algunes setmanes els tres dies serien necessaris, algunes setmanes no. També hem d'entendre...
Parles del contenidor groc, per entendre.
No, lo que és la bossa groga, perquè en realitat el Pardines i Balàfia, els que no estan en aquests barris de porta a porta, es baixen en uns dies concret amb unes bosses tipus que
donen. Sí, però per entendre'ns, el que va el contenidor groc que es recull dos cops per setmana.
Se recull dos cops per setmana. Si hagués hagut un pressupost més gran o haguéssim tingut capacitat de fer la implantació del porta a porta amb un canvi de contracte, amb un canvi com es va fer, per exemple, el Consell Comarcal.
Sergi, de manera breu.
Sí. Jo crec que el porta-a-porta és impepinable.
Vale,
ho dic així.
Segueixes convençut de que el que vau començar és el correcte?
No.
Faries algun canvi?
Jo ficaria 3 dies d'envasos.
Vale.
Ficaria 3 dies d'envasos i, des de logo, el que no faria seria abandonar una prova pilot i no fer un seguiment pormenoritzat de la gent que ho està aplicant, la gent que no ho està aplicant, i aplicaria la taxa que la gent, els veïns que estan fent el porta-a-porta, tenen dret a rebre la bonificació
de la taxa de convenis. No s'està fent,
Hi ha una cosa que és absolutament vergonyosa. El regidor de turno, que va agafar quan es van fer fora nosaltres la gestió, ha enviat una carta als veïns de Pardines, Balàfia i Ciutat Jardí dient-los que hi havia un problema de gestió de dades personals i us envia una carta i si esteu notificats i ara podem utilitzar les vostres dades personals per a poder aplicar la taxa, però l'aplicarem el 2024. Si en comptes d'aplicar-la ara, a l'abril, aquesta carta l'haguessin enviat al febrer, podrien aplicar la bonificació a l'abril del 23, que és com estava previst i com s'havia pactat.
Me falta una falta de respecte
absolut al·lucinant per part del regidor, Maria, per no voler pagar la bonificació als veïns que estan fent porta a porta, en alguns casos de fa més de 4 anys.
Maria Borrell.
Sí, amb el tema de les bonificacions ja ho ha comentat.
Les bonificacions, bonificacions que van a l'impost de deixalleria.
Me va fer bullir la sang rebre
jo,
aquesta carta.
Jo realment, amb el tema de la recollida selectiva, jo penso que no hi ha un model únic, primer de tot, i segon, que quan tu implantes, en aquest cas era una prova pilot a part de Balàfia i part de Pardines, quan se planteja una prova pilot, el que també has de buscar és la complicitat amb els ciutadans, no? La complicitat per què? Perquè no és fàcil, en aquest cas amb molts blocs no és el mateix a Ciutat Jardí, fer una recollida selectiva que fer la recollida selectiva amb blocs de pisos molt grans, on la gent, amb els pisos no els que són, tenen els metres quadrats que tenen i la gent ha de guardar les bosses de diferents tipus de brossos per seleccionar en uns determinats dies o baixar-se amb uns contenidors, el tema de... que és complicat, per tant, o sigui, sempre que se fa una qüestió d'aquestes de recollida porta a porta o un sistema que en aquest cas està previst que quan acabi evidentment el contracte actual de neteja i de recollida doncs s'haurà de fer una licitació i s'hauran de fer evidentment amb dotar-la econòmicament, que és el més important, no?, per a aquestes qüestions. Però, a més, s'ha de buscar-la, s'ha de cercar la complicitat de la ciutadania. Tu el que no pots fer és anar imposant, o sigui, imposant, quan dic imposant és decidir sobre un model políticament en unes determinades zones, encara que sigui un pla pilot, sense la complicitat de la ciutadania i sense informar bé per saber si, evidentment, això els hi pot aportar més benefici que perjudici, no? Perquè ara, imagineu-vos, no?, amb aquestes temperatures que estem tenint, imagineu-vos tenir tot el que és la resta de l'orgànica, fins i tot, o sigui, que la tens al balcó, pues fa solos, generes una sèrie de coses, el tema de l'espai, vale, que no, Sergi, és que això...
L'orgànica la pots baixar cada dia, eh?
Sí, home, sí, però escolta, també les llaunes, etcètera, etcètera, també fan olors, però les llaunes, per exemple, també fan olors, perquè depèn del que contenen. Per tant, no és gens senzill, per tant, la col·laboració...
Incrementar la freqüència, creus que aniria a favor o no?
Jo crec que amb una... O sigui, potser no tota la ciutat de Lleida és igual, no a tota la ciutat de Lleida s'ha de fer el mateix tipus de recollida, se poden posar o illes de contenidors, el camp i el model ha de ser en funció dels llocs de la ciutat, dels barris, en funció dels habitatges que hi ha.
Carme Valls.
Bueno, jo crec que hem d'avançar cap al sistema de les recollides sostenibles. O sigui, no ens podem parar. I és cert, els canvis...
Però vull dir, això és normativa europea.
Sí, sí, sí.
Ho hem de fer sí o sí.
Sí, sí, clar.
El problema és com ho hem de fer.
Jo crec... ho comentàvem abans, no? O sigui, el primer que has de fer és creure que això s'ha de fer. I creure vol dir també invertir esforços, invertir diners, i per això el govern que hi ha de creure. Nos gastem diners en altres coses perquè no podem anar sempre amb la coletilla, és que no. Perquè si creiem que això s'ha de fer, hem d'invertir, hem de fer acompanyaments amb els veïns, els hem d'ensenyar què és el que s'ha de fer. Evidentment que molesta una llauna que fa olor a la terrassa. Bueno, però és que jo veig que hi ha gent que li passa una mica d'aigua a la llauna o fas que... Però bueno, és que al final hem d'avançar. És que si no avancem, als pobles quants dies fa que es fa la recollida selectiva?
Bueno, no a tots els municipis.
Però amb molts.
Però s'ha de donar també llibertat. No només és orientar, però, perquè es faci d'una manera. També pots donar llibertat. Pots,
no, Maria, no t'hagi interromput mentre es parlava. Perdona, de
no, però és que...
Però dic que...
Amb l'intervencionisme.
Bueno, no és un tema d'intervencionisme. És un tema d'avançar cap a el que ens obligue la normativa europea i cap a el que ens obligue aquest món que volem més sostenible i amb el qual els nostres fills, els nostres nens i tal puguin sobreviure, perquè el que està clar és que com el tenim ara no podem continuar.
Xavi Palau.
Jo seré bastant clar amb aquest tema.
I breu, no?
Sí, i breu. Nosaltres considerem que el sistema de porta a porta al barri de Ciutat Jardí està funcionant correctament i, per tant, en aquest sentit la implementació és encertada i, per tant, cal mantenir aquest sistema, però cal revertir el sistema del porta a porta tal com està funcionant a dia d'avui a la zona implementada de Pardinyes i de Balàfia.
Home, ara que havies ficat un somriure a la cara del Sergi, la primera part de la intervenció, a la segona li has tret.
Perquè hi ha una qüestió que és l'òbvia, el sistema de Ciutat Jardí funciona a fi efecte que hi ha una tipologia d'habitatge, però a Pardinyes i Balàfia, si vas als consells de zona, no, els mateixos veïns se traslladen, que cal millorar-lo. I, per tant, no estan contents amb el sistema que s'està implementant. Serà per molts motius.
Però cal millorar-lo no vol dir retirar-lo.
És que a dia d'avui, jo sóc partidari de revertir-lo i començar a deixar-ho en un sistema que sigui pactat amb els veïns per poder-lo buscar la millor solució. Perquè per molt que vulguéssim posar un sistema, si la gent no està d'acord amb aquest sistema, no funciona.
Bueno, però el podem canviar.
I puc, clar, canviar-lo, doncs canviar-lo és revertir-lo. No, perquè aquí...
La Carme proposa que mentre pensem el nou, mantinguem el
nou. Mentre pensem el nou,
no. I el Xavi diu, anem a tornar on estàvem, pensem el nou.
Nosaltres pensem, tirem enrere i busquem un sistema.
Però, Xavi, amb els números a la mà, a Ciutat, a Pardinyes i Balàfia, el 95% de les famílies estan reciclant amb el porta a porta. I tens un 5% que no ho fan, i que és més difícil que entrin, i per això no s'hauria d'haver abandonat, no s'hauria d'haver abandonat la prova pilot i s'hauria de fer aquest seguiment.
Crec que el Xavi no deia que no reciclessin, sinó que la gent no estava...
Exacte. El 95% de les famílies estan utilitzant el sistema de porta.
Però el nostre posicionament queda clar en aquest sentit, eh?
Que si hi ha un sistema de bonificacions, la gent canviarà.
Pues el
sistema...
el sistema estava previst, però no s'ha fet efectiu.
No s'ha fet efectiu. Però al moment que tu facis efectiu, si en comptes de pagar 100, ni pagues 50, si fas les coses bé, potser fas un esforç per fer les coses bé.
Sí, quan toquen la butxaca, la veritat és que
no ho fas, te donen un recàrrec.
Joan Ramon Castro, des de Junts, amb clau electoral ja heu presentat que vosaltres esteu a favor de les illes de contenidors.
Doncs sí. Jo crec que...
A dins de la ciutat, això.
Sí. Jo crec que moltíssima gent està pensant el mateix que nosaltres, eh? Però el que sí que voldria... S'han dit moltes coses.
Menys els que tenen les illes de contenidors a sota de casa.
S'han dit moltes coses i jo no he interromput a ningú.
No, jo tampoc, disculpa.
No, a mi sí, ara de moment. Bueno, però a lo que anàvem.
Tens un minut, eh?
Sí, però a lo que anàvem. S'han dit moltes coses aquí, que si la freqüència, que si els costos, que si els contractes, i me sembla que tots pensaríem el mateix. Se necessita més freqüència per anar a fer la recollida, se necessita més pressupost per poder fer la recollida, i això, una cosa va casada amb l'altra. Si no tenim pressupost, no tindrem més freqüència. I si no tenim freqüència, tindrem més problemes que estem tirant a pardinyes. Una de les creences que tinc jo, que potser ens hem equivocat o hem fet una mala elecció, és potser agafar el barri de Pardinyes i Balàfia per fer el de després de Ciutat Jardí. Podíem haver escollit un altre barri que no hi hagués tanta població.
Però això ho va altres, Jota.
És que precisament... I que he dit
que potser ens hem equivocat en l'elecció del barri.
Aquesta era la necessitat.
Deixem-me acabar de parlar. He dit jo això, he començat per aquí dient que potser vam fer una elecció malament del barri en la qual se tenia que fer aquesta prova pilot. Podria ser que havia agafat algun altre barri que no estigués tan massificat i anar provant com s'havia fet amb la Ciutat Jardí. I jo crec que aquesta evolució, anar poquet a poquet, anar fent aquesta, diguem, recollida selectiva, jo crec que seria el més idoni. Per què? Perquè tampoc tenim un contracte que ens permeti fer moltes virgueries amb el que és la recollida. Quan tinguem el nou contracte, després ja podrem fer experiments, ja podrem fer proves pilots. Ara per ara, anem a fer la recollida selectiva. Anem a conscienciar també la gent de que on no tenim el porta a porta, que també facin el reciclatge, que reciclin bé i que facin, aboquin les deixalles al contenidor que pertoque. Però el que sí que hem de fer és, en el proper contracte que tinguem de recollida i de neteja, ficar-li el pressupost necessari per a que puguem fer aquesta recollida selectiva.
Sempre us deixo el tema que no us doni temps i que quedi obert.
Amb el tema de canvi climàtic són més perillosos els retardistes que els negacionistes.
Joan Ramon Castro, Sergi Talamonte, Carme Valls, Xavi Palau i Maria Borrell, com sempre un plaer. Gràcies.
Moltes gràcies
a vosaltres. Fins ara.
Adéu-siau.
No és una estratègia, és que quan comencem a posar-li el tema, doncs se'ns acaba el temps. És així, tema temps limitat. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Segueixes ben informat, acompanyat de la cadena COPE. Fins demà.